aquesta celebració i just després aniran a Moncloa, on seran rebuts pel president d'Espanya, i després començarà la rua. Serà al voltant de les 7 del capvespre per carrers de Madrid i arribarà el recorregut a Cibeles, on tindrà lloc l'acte central d'aquesta celebració.
Doncs ho seguirem molt pendents. Arribem així a les 6:04. Tota la informació continua a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com està? Avui repassam una trajectòria dedicada a l'art contemporani, fent prèvia de la 16a edició de l'Atlàntida, i ens anirem de viatge, ni més ni manco que a Hawaii. Comença la cultura IB3. Benvinguts. Començarem el programa, com deien, repassant la trajectòria de Najero Martínez, responsable durant més de 30 anys de la Galeria Major de Pollença. Fa una setmana es va anunciar que es jubilava. Després rebrem a Jaume Ripoll per fer prèvia del Festival Atlàntida, que comença aquesta setmana. Acabarem reprenent la secció de viatges amb Joana Maria Pastor. Ella és autora de la sèrie El món màgic de l'Ot, i avui ens durà fins a terres hawaianes.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
I ja sabeu que tots aquests continguts, des d'ara mateix i fins a les 7 amb en Joan Jiménez, el control tècnic. El maig passat va anunciar que es jubilava després de més de 3 dècades dedicades a l'art contemporani. Solano, Pen, Gordillo, Campano, Broto i Torral de Lots, Sicília, García Sevilla, Miró, Tàpia, són alguns dels noms que han passat per la Galeria Major de Pollença. Tot una referència per artistes, per públic i també per companys de professió. Una sala icònica, enrere la qual hi trobam el nom de Najero Martínez, galerista en majúscula. Avui repassam la seva trajectòria. Najero Martínez, com estàs?
Hola, bones tardes, Rafael. Molt bé.
Benvinguda a l'Aviador.
Sí, amb il·lusió de que m'hagueu cridat per aquest programa, perquè feia temps que tenia ganes de que m'entrevistessis. Sí.
I nosaltres també. La veritat és que ho havíem intentat un parell de vegades, un parell mallorquí també, amb
ocasió... Amb
ocasió de la nit de l'ara, per exemple. Com dus aquesta nova etapa? Perquè, clar, un s'imagina que quan un deixa una activitat també és tan intensa que a la qual t'has dedicat tant d'anys, hi ha molt de forats per omplir, no? Molt d'espais que una pintura de primeres no sap ben bé què fer amb ells. O no sé si és el teu cas.
Bueno, el meu cas és que encara no m'he d'anar del tot compte de que sigui jubilada, perquè tenc 36 anys, són molt d'anys, i bueno, també ha duit la seva feina, i bueno, ja m'ha acollit l'estiu amb aquesta calor, i la veritat és que bé, ho duc molt bé. Segueix en el que ja m'agrada, que dins totes estan els artistes i dins d'aquest món contemporani, però ja d'una altra visió i de ja no pensant en feina, que és el més important. Ara, a partir d'ara, ho faig per plaer.
O sigui, antes dedicaràs també... o te dediques a anar de museus, a anar de bienals, a assistir a esdeveniments,
sí,
com a espectadora?
Espero que tingui més temps, i ja he començat també... en viatge ja, inclús per presentar artistes que han fet feina ja amb altres galeries.
Que bé.
I també perquè molt d'ells m'agradaria que quedassin aquí a Mallorca, a les Illes. perquè crec que és una trajectòria de, vinculada de fa tant d'anys que m'agradaria anar col·locant tots els artistes a poc a poc i espero fer-ho.
O sigui que és una marxa, diguem, controlada, és com una retirada, però un poquet tutelada per tu mateixa, per deixar les coses, diguem, ben situades, eh?
Sí, sobretot amb els artistes que tenen gana de continuar treballant aquí a Mallorca.
Que bé.
Sí, perquè tant d'anys estant en jo i en final tant pes cap a jo, pues crec que també és com un reconeixement que també altres galeries se puguin interessar per aquests artistes.
Vas muntar la galeria, Jero, quan ser galerista i dona a Mallorca era com un unicorni, o sigui, un animal mitològic, pràcticament això no existia, vares obrir camí. T'hauràs trobant dificultats, diguem, vinculades al fet de ser dona en aquell temps?
Sí, ser dona sempre ha estat una dificultat, aquí a Mallorca, sobretot, perquè a Madrid realment les millors galeries estaven controlades i dirigides per dones. Però, bueno, la veritat és que aquestes traves que a vegades tenim també te fan més forta i ja sempre dic que després de desgràcies, després de contratemps, te fas fort i el que fas és sortir més endavant i més reforçada. Al final, jo crec que les dones han aconseguit moltíssim. Realment, jo crec que la lluita ja venen de les nostres predines.
Sí, totalment.
I per aquest motiu jo puc arribar també aquí on som. I supos que ara les que vendran darrere ja tindran un camí molt més fàcil, també.
Què recordes d'aquells inicis, Jero? D'aquells inicis complicats, com tu dius, perquè no només ser dona en un món com tant d'altres masculinitzats, sinó també muntar una galeria del no-res, situar-te en aquest món que no és fàcil, obrir-te fer-te un espai, no és fàcil fer-te un nom, aconseguir aquesta cartera d'artistes que després te donen un poquet de prestigi i també la força per continuar. Què recordes d'aquells temps?
Jo al principi sempre dic que van ser molt difícils, perquè a damunt d'obrir una galeria va venir un poc tot arrelat de gràcies familiars de salut i d'enfermedat i de mort de gent jove, en revoltant-te jo. Estudiava dret i per aquest motiu vaig haver de deixar la carrera i ja sortia en Amador, artista que ja molt de vosaltres coneixeu.
Sí.
I que sempre, bueno, ja m'estirava quasi més, diguéssim, un món de l'art que realment el que jo estava estudiant. I va ser com la que tenen darrere aquest contratemps, aquestes desgràcies, a vegades has de fer un canvi rotund. Perquè nosaltres teníem a la família un negoci familiar, que era la petita de tres germanes, i vaig haver de cuidar un poc aquest negoci durant bastant una temporada molt llarga. I a partir d'aquí, ja a través d'un altre amic del poble, ja me va sortir la idea de muntar la galeria i realment tinc que agrair a en Amador perquè realment és el que me va dur cap en aquest món de l'art. I amb ell m'he sentit molt bé, però encara està molt bé, i, bueno, per part meva...
Imagina't que recíproc.
Sí. Però que després va passar com ho voten els artistes, i els artistes me van acabar d'omplir en tot el que ja realment me faltava en aquesta vida. I ha estat la gran passió. Realment, per ser galerista no s'estudia, encara no en aquest carrera. I vas aprenguent així, tira, així com van sortir les coses. És un aprenentatge que encara ara crec que continuaré des d'un altre punt de vista. Però sempre vas fent camí i sempre vas aprenent. I realment els artistes, gent tan, no sé, tan valenta i tan... estan tan al dia del tot que realment sempre aprens molt a través d'ells.
Valents, evidentment també hi ha molt de talent, si no seria molt difícil crear, però també tenen aquesta fama difícil. Suposo que t'has trobat de tot. Ells també diuen que els galeristes sou difícils. Però qui t'ha sorprès, per ventura, perquè venia precedit per aquesta aura de cert divisme que tenen sobretot els artistes consolidats i, no sé, per ventura has trobat o has descobert que no, no? Una humilitat vinculada també en aquest talent. Qui t'ha sorprès més?
Com a artista, me demanes?
Sí, quin artista t'ha sorprès més en aquest sentit, no?
Bueno, jo tinc molta relació amb la Susana Solano, que és una dona que també, bueno, un any ja complirà 80 anys i que també des del principi diguéssim, és com la meva família electiva, no? Perquè aquests artistes a poc han arribat a entrar en nosaltres com ja som com a família. Crec que és una persona que la valorava molt perquè també ha hagut de lluitar molt, sobretot amb el tipus d'obra que fa. I l'he posada d'exemple perquè realment és una persona que se té considerada com una persona més dura, més difícil. Però jo crec que els artistes, quan els de coneixes i entres a la seva vida i entres a les seves obres, tu saps si realment podràs treballar amb ells o no. I amb aquest cas jo crec que també tenc que dir que a la millor tinguent la parella artista, també jo sé que els artistes s'ofereixen molt en el mateix temps, perquè això de ser creadors, pues, sempre han d'estar al dia, sempre la gent els exigim més, exigim les galeries, exigeixen els col·leccionistes, els museus, sempre demanant més i més i més. I ells també tenen una vida amb molt d'alts i baixos. Però, clar, nosaltres sempre ens admiram com a, no, l'artista que és i a vegades són més difícils de tractar. Però, bueno, jo, la veritat és que en tot el que jo he fet feina, realment hem tingut molt bona relació i tenim molt bons records. Inclús amb molt d'ells seguim molt d'amics i després serà molt d'anys.
Clar, s'ha teixit aquesta amistat, no? T'he de demanar, Jero, per l'evolució del món de l'art. No sé si ara hi ha més impostura, si abans aquells i aquelles que es dedicaven a l'art, tant a la vessant d'artista com de galerista, era per vocació pura i ara, per ventura, hi ha més, diguem, una qüestió de negoci comercial. No sé si és aquesta l'evolució que des de fora se percep i que pot saber o no estan així?
Bueno, jo crec que dins el món de les galeries hi ha diferents parts. Jo crec molt a les galeries i amb aquests joves que tenim, inclús aquí a Mallorca, que seran molt bons en el futur, ja ho comencen a ser. Però després també, per una altra banda, hi ha aquestes grans multinacionals o galeries que estan més enfocades cap en el comerç.
Clar.
Nosaltres no hi entram. Jo crec que el món de la galeria és un món molt difícil, se fa pas a pas, és un camí molt llarg i molt dur. De fet, basta veure al voltant, surts en el carrer i veus les immobiliaris que hi ha i comerços que hi ha, i en galeria realment neixen molt poques galeries noves de joves emprenedors, clar, molt poques. I això vol dir que també la part econòmica, tot és molt difícil. I és una carrera de fons. Jo valoro molt aquests galeristes que realment tenen passió per l'art i no són d'aquest món tan comercial que vendrien qualsevol cosa per tal de vendre. Crec que encara hi ha molt de futur dins el món de les galeries, però és difícil, no?
Agafant el fil que m'estàs deixant, Jero, no sé si veus com una amenaça precisament aquests comerços, aquestes botigues disfressades de galeries d'art contemporani que de tant en tant s'instal·len o que duen anys instal·lant-se, per exemple, al centre de ciutat i que en realitat per aquell públic que per ventura no estigui massa avesat a distingir sí que poden suposar una competència. Si vols, te puc posar noms, però crec que no importa.
Sí, no importa molt de fòdics. Sí, pot ser una competència, però jo crec que el que s'ha de fer és desmarcar d'aquestes galeries un poc, perquè moltes d'elles tenen molt difícil, per exemple, anar a fires, els seus artistes no estan tan considerats com a la millor una galeria més petita, més que du un altre tipus de programació, però que no final tindran cabuda a dins museus, dins fires, dins... I aquests altres manegen molt de tot bé, no sé, van tot molt a lo grande, però que realment, no sé, és un altre món. Mal, sí, sobretot per aquests nous col·leccionistes, bueno, no són col·leccionistes, realment són compradors d'art. Ja també sempre diferencii el que realment són col·leccionistes, tant que sigui molt petit col·leccionista, però que sap molt bé què vol comprar i en qui apostar, i després aquestes altres grans galeries que els hi falta l'alma, els hi falta el cor, crec, però ja no sé què dir-te.
Bé, i dir-los galeria de vegades és un acte de pura generositat. Hi ha una aposta institucional, Jero, molt forta en els darrers anys per l'art contemporani. Per ventura sí que va començar amb petits maons com la Nit de l'Art, petits o no tan petits, però ara tenim ja en marxa una bienal, un museu d'art contemporani nou en camí, grans exposicions a llocs públics com Consellotge, per exemple. Com veus tot aquest moviment que sembla que acompanya... qualque cosa per Escudení intent de convertir, sobretot Palma, però les illes en general, en un centre internacional d'art?
Bueno, jo això ho veig molt bé, perquè no només Mallorca podem vendre platja i sol, crec que també la part cultural és superimportant. Jo conec molt de clients de la galeria i col·leccionistes que viatgen pensant només amb apostes per exposicions o ciutats que realment fan algun event cultural, i jo crec que tot això es suma. Però ja ho veig molt bé. Crec que inclús seria millor que arribés inclús a altres indrets, a les Illes i a Mallorca, a Baluart i a pobles de fora de Palma. O Baluart mateix té la Bienal aquesta bé, que ja inclús no només està dins un mateix museu de Baluart, sinó que vol sortir cap a fora, aquí a Pollença, i altres pobles ja han fet intervencions, i bueno, i això és superimportant, jo crec, perquè això també mou. A veure, l'art contemporani jo crec que d'entrada és molt difícil, però el que és important és que la gent, per aprendre, ha de mirar. Ha d'anar, ha de veure exposicions. La gent li costa molt anar a veure les exposicions. Ja sempre dic, les galeries són gratuïtes. Tenir una porta oberta, per qual... que això és superimportant. I si no vas per aprendre, has de veure. Però jo crec que és molt important. Després ho pot fer a través de lectures i de lo que escriuen crítics i comissaris i lo de més, però sobretot veure i mirar. I fer aquestes exposicions jo veig que és positiu per Palma, per Mallorca i per les Balears.
Elements indispensables, no?, per allò d'educar l'ull, sense cap mena de dubte. Què és allò prop 5 que faràs, diguem, com a experta en art? Quina és la pròxima cita que t'espera?
No, això, anar a veure exposicions, mirar i veure i mirar. Ja m'agrada molt i crec que ara sí que tindré a partir d'ara molt més temps.
Molt bé.
I bueno, això sobretot. I a més, ja serà una mirada lliure per jo, perquè normalment quan ja anava a mirar els estudis d'un artista o anava a mirar una exposició, anava a una fira, sempre era pensant en feina. Claro, ara tinc aquesta llibertat que puc anar a veure les coses sense pensar en feina, realment.
Te costarà, però saps que al començament te costarà canviar aquest
xip.
Sí,
me costarà, però t'he dit que encara no me n'he fet l'idea, però sí.
Escolta, si fas de flanesa artística a la Nit de l'Art pròxima, que també fem programa especial, t'acostes per al set del programa de la ràdio.
Claro, vendré ja com a visitant de la Nit de l'Art.
I segur que podràs venir.
Vendré vores.
Fora sí. Responsabilitats.
Bueno, també te volia comentar que aquí a Pollença aquest divendres s'inaugura un event d'Incoste Art i Natura que du l'Amador, que també estarà molt bé, i bueno, que també si la gent que està oberta en el públic, i és un altre tipus d'events molt diferents perquè està a la natura, Molt bé. I crec que també és un projecte molt interessant.
M'has dit
que... segurament també estarà a la nit de l'art d'ell.
Divendres a quina hora? Recordem la cita.
Divendres a les 7:30.
A les 7:30. Idò, queda dit. Jero Martínez, moltíssimes gràcies.
Bueno, a tu i al programa per convidar-me. I, bueno, vendré per la nit de l'art segurament a veure't.
Queda notat. No, segurament no, ja t'has compromès en directe. Sí.
Ja m'he compromès.
Vinga, moltes gràcies.
A tu, gràcies.
6:24, hem parlat d'art contemporani i toca parlar de cinema perquè estem a la setmana que comença tot. Jaume Ripoll, com estàs?
Comença tot aquí. Quina pressió, quin estrès.
Però fas cara de relaxat. No sé si la protegim per dintre.
M'estimes molt dient perquè faig cara de relaxat. No, sí, crec que en principi tot ho tenim bastant per mà i si no hi ha res de nou, tot anirà bé.
I de vinga, ara comentant tot allò que ens espera. 16a edició de l'Atlàntida Film Fest.
L'Aviador, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
L'Aviador. IB3 Ràdio.
16 edicions avalen ja un festival de cinema que va començar en una plataforma, la més cinèfila, que va votar l'espai exterior per esdevenir festival d'estiu de referència que els darrers anys ha aconseguit seure a la mateixa taula que les grans cites del panorama estatal. Podem parlar de Sitges, Valladolid, Màlaga, per exemple, un mes per davant a Filming, una setmana intensa a Mallorca, un centenar de pel·lícules, estrenes exclusives, grans noms del panorama internacional, cinema compromès, arriscat, com sempre, comercial, també d'autor, òbviament, homenatges, i música. Comença la setmana on arrenca l'Atlàntida i avui passa per l'Aviador. Ja l'hem saludat, el director del festival, Jaume Ripoll.
Noche mordito manzana y de verdad es que me supo muy bien salí de madrugada y eso ya quemaba mi piel. Fui a ver a la Virgen descalza y le pedí volverte a ver. Y el camino era verde y verde me viste amanecer. Y el camino...
I amb bona música, més, com aquesta de l'Asa que sentim ara. Jaume Ripoll, com estàs?
Estic molt content després d'escoltar l'Asa, m'he animat.
Ja tinc una mica, no? I ara s'anima més el tema.
Sí, és una meravella escoltar l'Asa. Crec que una de les coses maques del festival és
Guapíssima. Anticipar
aquest grup de músic o aquests artistes que després dels anys acaben consolidats i que arriben a l'Atlàntida, no dic que debutant, però molts cops el primer cop a Sevilla.
Rodrigo Cuevas, que també va venir un any.
Va venir Rodrigo Cuevas, ha vingut de Maria Arnal.
Perquè aquí fa... Bueno, sí. Canta la cançó amb ell, també.
De Maria Rodés, que crec que té certa relació amb l'Aza, també, de que era la Oz. Sí, aquest perfil és un perfil... Rocío Márquez, Soledad Morente, són un perfil un poc cercant per inaugurar.
Un festival, Jaume, que jo crec que és tot això que he dit al començament, però crec que també ha transcendit una mica l'àmbit cultural, l'àmbit purament cinematogràfic i cinèfil, i s'ha convertit en una mena, i ho dic en positiu, d'esdeveniment sociocultural.
Sí, però crec que tot festival que aspira a créixer ha d'esdevenir en sociocultural. D'altra manera, és molt complicat que tinguis la rellevància, el suport institucional i privat per poder dur a terme un festival com el nostre, que no oblidem, 90% és gratuït, que és una cosa que encara ja ho hem donat aquí per fet, però és una rara avis al món, no només a Mallorca, Balears, Espanya, al món. És una cosa molt estranya que ara, quan acabis Atlàntida, me'n vaig a Locarno, que he de fer un parell de conferències en el festival, les entrades per la Piazza Grande, l'equivalent a les voltes o la Misericòrdia, el que sigui en vulgui, costen 45 euros l'entrada. La Cloenda de Sant Sebastià costa 50 euros l'entrada.
I no és d'escàs, Locarno. No és d'escàs.
I estem parlant d'una
entrada. Si vols anar a Sundance, per exemple, ja pots estalviar.
Bueno, l'acreditació a Sundance són 1.500 euros. I aquí estem explicant, per exemple, que el dia a l'AZA tenim a l'AZA, tenim un premi en Rafael Ruiz, tenim l'estrena de Forastera, la pel·lícula amb en Lluís Omar i na Zoe Stein, que ens acompanyen, la pel·lícula de Lucía Leñar, o que a Cloenda tenim El Ser Querido, es premi en Alexandre Desplat i un concert de Leonor Watling. En aquest sentit, estic posant exemples molt clars, però n'hi ha d'altres. Nacho Vegas i s'estrena Absolut a Espanya de Broken English, de la Marianne Faithfull. Crec que són moments realment únics.
Perquè ens situarem una mica en la dimensió del festival, Jaume, quant d'espectadors i espectadores varen passar per l'Atlàntida de l'any passat, si comptem a plataforma, que s'ha de comptar, òbviament, i presencial.
Més d'un milió. Clar, hem de comptar també plataforma és un mes, i és cert que Filmin té una dimensió molt més gran, dimensió estatal. De fet, avui, a dia d'avui, abans de venir a la ràdio ho estàvem mirant, hem superat les 46.500 reserves aquí a Palma dels propers 10 dies. Recorda que el festival comença aquest divendres 24 i acaba dia 2 d'agost, per tant són 10 dies, i després hi ha un mes de Filmin, però aquests 10 dies ja tenim més de 46.500 reserves fetes.
En les diferents seus, recordem Cine Ciutat, Rivoli, Es Baluard, la Misericòrdia, diguem, com a base, no? com a espai més gran. És molt difícil cada any, és vera que més complicat, m'acabes de dur el llibret imprescindible per a tot aquell que volen cobrir el festival. Jo ja m'havia imprès tot el programa. Perdoneu els ecologistes, jo també ho som, però són moltes pàgines, perquè hi ha molta cosa, hi ha molta informació. Anem a intentar resumir això que se diu ara els highs, perquè, clar, si jo te dic Gael García Bernal, Alexander Splat, Bardem, Sorogoyen, Cortés, Luengo, Tridil Holm o John Wilson, només t'estic parlant d'una part de tots aquells i aquelles artistes que desfilaran per l'Atlàntida. No t'he demanat això de com s'aconsegueix, perquè l'Atlàntida ja té un nom i, evidentment, supos que això compta, però vull que me posis damunt la taula aquells noms, a part dels que jo he dit, que per tu seran imprescindibles, també, en aquest festival.
Començaria per John Wilson, perquè, a més, és el primer que arriba aquest divendres. Aquest divendres tenim a Cine Ciutat l'estrena de la història de l'Hormigón, que és la pel·lícula amb humor que fa John Wilson. John Wilson, per qui no el conegui, és una de les menys preclares de la comèdia o del nou humor nord-americà, un referent a HBO i a altres bandes. Ha fet un llargmetratge i el venir a presentar aquí, i que aconseguir que Wilson vengui. Encara hi ha entrades, per això vull recalcar, perquè crec que seria molt maco que la sala de Cine Ciutat, la sala gran de Cine Ciutat, estigui plena. Sí que el dia després faim un col·loqui amb ell, amb en John Wilson es Baluart, però crec que lo maco, lo més rellevant, és poder-lo acompanyar a ell en s'estrena de sa pel·lícula. Te dic que és com te podria dir, per exemple, els directors de Birds of War, que són dos periodistes de Líbia i de Síria,
de Líbia, sí. I
de Síria, que van tenir una relació d'amor al llarg de 13 anys, i ells són els directors i, per tant, els protagonistes de la pel·lícula, i a partir d'aquesta relació d'amor, creada a partir de missatges, de FaceTime, de WhatsApps, se construeix un documental molt maco, que també dona continuïtat en aquesta idea del festival que varen tenir fa anys, d'una arrel política molt clara. El festival sempre s'ha posicionat estrenant els documentals més rellevants de l'any. Fa 3 edicions, vam tenir Nova Aderland, 20 dies de Mariupol, l'any passat vam tenir Put Your Soul on Your Hand and Wall, que és la pel·lícula que parlava d'assassinat de la fotògrafa gazatí. I és un poc en aquesta idea també Stars of War. Crec que en aquest moment és una pel·lícula molt, molt reivindicable, i d'altres coses que, per exemple, a lo millor si no coneix, però són absolutament fascinants, que és el cicle de l'amor. És un documental que conta la història d'amor, com no podia ser d'una altra manera, d'un home de la Índia que s'enamora d'una turista sueca als anys 70, i quan la turista torna a Suècia, com no podia ser d'altra manera, ell decideix anar a cercar-la i no tenia dos més per anar amb avió i va en bicicleta. Per tant, fa 7.500 quilòmetres en bicicleta des de la Índia a Suècia per intentar recuperar l'amor d'aquesta dona. Això se farà una projecció única, meravellosa. No vull contar, no vull fer spoilers de lo que succeirà aquell dia, però serà increïble després d'un concert de l'Osa.
De l'Osa.
A la Misericòrdia, i un altre dia que també crec que serà divertidíssim serà la projecció de Jim Quinn, que és un dels grans fenòmens ara mateix a França. Ha fet 300.000 espectadors aquest cap de setmana. És una pel·lícula d'animació queer, molta mala bava, molt políticament incorrecta, però que és molt reivindicable, que se va presentar al Festival de Cannes, i el director de Cannes, en Thierry Frémaux, va dir que va ser la projecció més memorable que recordava des de Priscila a la Reina del Desierto. I Jim Quinn la farem a ses voltes després d'un concert de Martin Urrutia. Crec que quan xerrava de la part musical, una de les coses maques de l'Atlàntida és que venen artistes, per exemple, el cas de Martin, que han fet poc concerts enguany. Martin ve a Mallorca, l'any que ve farà gira, i enguany ha decidit fer 4 o 5 concerts, i els dirà a l'Atlàntida, perquè és un espai, diríem, com més protegit, no t'exposa en aquest circuit de festivalero, i crec que serà molt maco veure en Martin i després gaudir de Jim Quinn.
Coneixia la història de l'indi i la sueca, amb referència un poc llunyana, i de fet, mira, està marcada en vermell la pel·lícula, el cicle d'amor, perquè fa moltíssimes ganes. Clar, després tu n'has parlat, no?, ara en aquesta resposta, d'aquest segell que no deixa ni Filmin ni l'Atlàntida, no? El cinema queer, cinema compromès, si ho vols dir d'alguna manera, més enllà del moviment queer o del fenomen, cinema d'autor, òbviament, i documentals, no? Jo crec que són marques que no heu deixat des de l'inici.
Parlem de cinema d'autor, no és l'Odissea una pel·lícula d'autor? I ha fet 250 milions de dòlars aquesta setmana i n'ha costat 250 i s'han gastat 150. A vegades ens hem de treure del cap aquella presumpció de culpabilitat que autoria vol dir poc públic, no, o poc pressupost. I és cert, l'exemple de Jim Quinn, no? És un fenomen a França i ho pot ser. O Backrooms, la nova versió de Backrooms que estrenàvem a Balears dissabte 10 d'agost, que serà la primera vegada que se podrà veure a Balears.
15 minuts extres,
a 15 minuts extres, a la gala d'en Gael García Bernal, que serà una gala molt maca, li donarà el premi una de les joves promeses del cinema espanyol, que vendrà per donar-li el premi a en Gael, i després la projecció, i Backrooms és un altre d'exemples que aquí ha fet 1 milió d'espectadors, per tant és un fenomen a partir de la idea d'un director amb una personalitat molt marcada.
Pel·lícules a concurs, òbviament, hem parlat d'algunes. La sessió Lea, que no se deixa de banda, amb Miguel Ec, amb Òscar Benacer, moltíssim d'autors i autores d'aquí, que jo crec que també estan esperant amb especial interès que arribi un poquet l'Atlàntida, perquè és una plataforma única, no? Jo tenia Eugenio San Pedro segur d'aquí per aquestes dates, després del premi que se li va donar, i efectivament agraïa molt, no?, allò que se fa per...
És que és una plataforma que te permet que hi hagi convidats internacionals o nacionals que puguin acabar descobrint les seves obres. I crec que és una molt bona porta d'entrada. Ningú ha de pensar que l'Atlàntida és principi i fi de les projeccions d'aquestes pel·lícules. Per exemple, de Miguel Ec, ho has dit tu, Amilcar és un documental que ve de guanyar ITFA, La carn és una ficció que ve de guanyar Màlaga i South by Southwest. Aleshores, són exemples de pel·lícules que han fet un recorregut de festivals internacionals, i altres com Suportant el Paradís, o Maria Soribelles, o Xam, que s'estrena mundial, serà aquí, i per tant, el seu circuit comença ara. El d'en Amarga Amelià és un exemple. En Amarga va començar en Nosaltres fa uns anys, la primera pel·lícula que van projectar a l'Atlàntida va ser A Bittersweet Days, la ficció d'en Amarga Amelià, i ens ha acompanyat, i crec que la carrera d'en Amarga ha crescut exponencialment des d'aquella jove del 2016.
De la mà del festival, també. Hi ha dos, no sé si dir-li reestrenes, en forma de versions remasteritzades, en tot cas, Transpotting és una icona, no?, del festival del cinema de les darreres dècades. I s'altres llocs, se compleixen 20 anys de l'estrena cinematogràfica d'en Rafa Cortés, i se recupera, no?, aquella pel·lícula, com dèiem, remasteritzada, també en la presència del prota d'en Àlex Vendemunt.
Sí, crec que és hora de fer justícia a allò. És una de les grans pel·lícules poc vistes del cinema espanyol.
Sí,
no parla de cinema balear, del cinema espanyol. Per diferents motius, per quan se va estrenar, estem parlant de 2006, 7, 8, moments de crisi econòmica, moments complicats a nivell de distribució d'un tipus de cinema independent al nostre país. I fins i tot la còpia que teníem a film era una còpia, diguem, un poc precària, és a dir, no teniu, els màsters no tenien massa qualitat, perquè originalment no s'havia fet una bona digitalització de la pel·lícula. I amb en Rafa, durant molts anys havíem dit, tant de bo se pugui tenir una remasterització en condicions perquè aquesta pel·lícula torni a fer circuit cinematogràfic, torni a trobar un públic que sigui encara online. I tot aprofitant la vinentesa dels 20 anys, en Rafa és director de fotografia, en David Vall de Pérez, amb Sescac, amb el suport de Sescac, que va ser coproductora de la pel·lícula, s'hi han posat, i dimarts que ve, ja no sé ni quin dimarts, dia 28 de juliol, dimarts que ve, en el Rivoli, tot la sort de tenir jo, tenia en Alex Brindebun, que és el protagonista de la pel·lícula, és coprotagonista de la pel·lícula, i crec que és una obra que anticipa molt dels temes que, diguem, que s'han abordat en aquesta illa, en aquesta comunitat, els darrers anys.
Totalment. Veus totes les pel·lis que arriben a l'Atlàntida?
Sí, és que projectàvem, sí.
És que projectàvem les pel·lis.
No, jo tinc molta sort. Tenim a molta gent, en Álvaro Augusto, en Elodie Mellado, en Joan Sala, que són part del comitè, diguem, no digues Sant Pere, part del comitè de selecció del festival, i ells apliquen filtres, fan selecció, fan recomanacions. Des d'aquí, per suposat, totes les han vist tots.
Parlaves de Nacho Vegas. Jo insisteix, cada any vos esmereu una mica més. Jo crec que endú artistes de primeríssima fila, no necessàriament hiperconeguts, Nacho Vegas, jo crec que sí, però que la veritat és que ens fan gaudir. Vull que escoltis això, perquè després te faré una pregunta relacionada.
Va a llover, el aire aquí es más cálido, me dijo una mujer de aspecto amable y peinado imposible. Esta mañana en el ascensor, porque nadie me iba a mentir. Me impidió dormir. Tracé un ambicioso plan. Consistía en sobrevivir. Y mi voz era un imán. Y así logré captar. Paseando por el Carrefour.
Nacho Vegas, i aquest tema que es diu Nuevos planes, idèntiques estratègies, i te deman, Jaume, si precisament és un títol que aniria bé a allò que ens esperen a l'Atlàntida, i Nuevos planes, perquè sempre coses noves, sessions noves i coses a portar i a presentar, però que l'estratègia sigui consolidar el públic, ampliar una mica, acostar-nos cada vegada a un públic més ampli.
Més mal, pensava que anaves a dir que si l'Atlàntida era lo de parece ser que va llover, que és el pànic que tenim tots els programadors d'esdeveniments culturals a l'aire lliure, no, en qualsevol moment de l'any. Quan ha començat la cançó he dit parece ser que va llover, dic ara començam, ara hauré d'anar a posar un ciri de sang, no, no, o no, no sé on, no, plorar, perquè no, no passi.
Ara, mentre tu respons, vaig a veure la superaplicació.
No, en principi posa que no plourà, però bé, tot això creuem dates i ens aferrarem a la formica, ni que sigui, no hi ha fusta. En el cas de Nacho Vegas és curiós, perquè jo fa 21 anys, o 22, no sé quants ja, vaig escoltar per primera vegada a la Casino Royale, que presentava Actos Inexplicables, que és el seu primer disc. I va ser la primera vegada que vaig conèixer Nacho Vegas, després va tornar a venir presentant un EP, i que encara el tenc dedicat, me'n recordaré, que me'n posava a Jaume, que està vivo. Això fa 20 anys. I hem intentat, feia 8 anys, intentava que en Nacho vengués. Intentar convèncer-lo, abans no teníem el paper suficient, ara hem tingut els recursos per poder convèncer-lo, no només els recursos, també hi volia venir, i crec que és un dels dies que em fa molta il·lusió. A més, hi ha aquest diàleg, no?, que s'estableix entre els artistes, i espero que se programam, tindrem, ja que xerràvem, que en Nacho Vegas va ser somo que quasi va conèixer en Michi Panero. En el festival tenim en Jaime Chavarri, que és el director, que sí que va conèixer en Michi Panero, perquè és director del Desencanto, la pel·lícula que presentàvem en Arribol, i també en còpia remasteritzada de 50 anys, i serà això, no? aquesta coincidència, no és coincidència, això està cercat, que tinguem en Chavarri presentat el Desencanto i després en Nacho Vegas a la Misericòrdia. I pel que fa a la teva pregunta, que ja no recordo quina era, però igualment la faré com si me'n recordes d'ella.
Noves planes idèntiques.
Noves planes. No, bàsicament els plans són els mateixos de sempre. Jo crec que al cap i a la fi, el que s'hem fet aquest any és canviar un poc l'estructura del festival, i és cert que a vegades en un programa com el nostre, on 100 pàgines, la gent se pot perdre, i és responsabilitat nostra que la gent se perdi menys del que se perd en quant a estructura del festival. Crec que ho has dit tu, hi ha una secció oficial molt clara, que hi ha pel·lícules nacionals i internacionals, hi ha una secció premier, que són estrenes absolutes en el país, de pel·lícules de tot tipus de gènere, que tenen aquesta vocació comercial molt marcada, tenim secció arts, on tenim documentals d'en Salman Rushdie i d'en Irnó, tenim una secció polítics, com ho has dit tu, i enguany hem introduït una secció nova, juntament sense clàssics i talent balear, la nova, que diu Trends, que és de tendències. Bàsicament, aquí projectam des de Soy una pringada, que du la seva obra i ve a presentar-la, a una cosa fascinant estranyíssima, molt controvertida, però que a mi m'encanta, es diu Castration Movie, que és una pel·lícula, que, bueno, són tres pel·lícules d'una trilogia que se projecten a Es Baluard cada matí aquest cap de setmana, que són 12 hores en total, una obra on surt bàsicament tota la gent que fa tendència als Estats Units i Canadà apareix en aquest Castration Movie, aquesta trilogia, i això, digui, trenta la nova, diguem, la nova secció. Igual que els seus, cada seu té una personalitat pròpia. Això és una manera, diguem, que qui va a Es Baluard ja sap que és un públic, no, potencialment és un públic jove, que cerca un tipus de cinema, en arriba-li a un altre tipus d'espectador, si n'he citat un altre, se'ls volta la misericòrdia. I això és un poc el que intentem per consolidar aquesta idea de festival, que no pot créixer més perquè els seus són els que són, i perquè aquesta illa és meravellosa, i perquè és meravellosa, hi ha molta gent que vol venir, i no hi ha places per tothom.
Ja sabeu, el SUS, aquest divendres 24, consultau a la pàgina web, per favor, tota aquesta programació, la cirereta la posa el Ser Querido, serà la pel·lícula espanyola de la temporada?
És ja ho és. Una de les dues pel·lícules, La Bola Negra i el Ser Querido, es repartiran totes golles. I estic segur que estaran ara una o l'altra per anar en els Oscars, i tant de bo hi anessin les dues, i el millor, i n'hi ha les dues, perquè jo crec que en Javier Bardem té possibilitats, independentment de que sigui El Ser Querido, la pel·lícula elegida per l'Acadèmia per representar Espanya en els Oscars, en Javier Bardem té moltes possibilitats de ser nominat a millor actor.
Jaume Ripoll, moltes gràcies i enhorabona.
Un plaer estar aquí a l'Aviador.
Estarem molt units aquests dies que venen. Vinga, gràcies.
A tu.
Una boda catòlica cristiana i una casa de campo. Pensava, sempre pensava, pensaba y siempre esperaba la promesa de que nunca ibas a decirme adiós. Querías una virgen suicida sin sujetador, que te hiciera de todo y que te salvara de ti mismo. Pensabas, siempre pensabas, pensabas y mientras pensabas.
Aviador i Vetres Ràdio.
I Vetres Ràdio és coneixement.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Josep, com Hola. Estàs?
Molt malament, fa Porque... molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Sí, psicològic.
Però quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. El viatge de l'aviador.
I hem decidit recuperar aquest estiu la secció que dedicam als viatges. Avui ens anem ni més ni manco que a Hawaii.
Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero.
ens anem de la mà d'una escriptora, Joana Maria Pastor, la coneixeu per la sèrie del món màgic de Lot. Com estàs, Joana Maria?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Que bé, Hawaii, saps que està en el meu radar de fa molt de temps.
Jo crec que no esteu i no és de molta gent.
Que demana, primer de tot, quan i per què?
Mira, jo hi vaig anar el 2018 i jo ja feia uns anys que practicava una tècnica d'autosanació hawaiana que se diu Ho'oponopono.
Val.
I llavors és una persona que vaig conèixer que m'ensenyava Ho'oponopono i això aquí a Occident. Cada any anava de viatge a Hawaii i jo me cridava molt, me feia moltes ganes d'anar-hi i sempre de bé, quan canvi de feina, quan... I va un moment que vaig dir, no, ara és el moment, i vaig partir.
O sigui, que te va tenir un, diguem, una vessant de, no sé si dir-li terapèutica, no? El viatge, de descobriment, segurament d'acostar-te a tu mateixa, això que és fàcil de dir i mal d'explicar després, però que existeix, això existe.
Sí, també he de confessar que jo no és que viatgi, o sigui, no havia viatjat molt, no havia sortit mai d'Europa.
Uh-huh.
I clar, per jo era un repte molt, malgrat que anava amb un grup i això, era un repte bastant gran, i sobretot que és que era molt tan fora, 24 hores de vol. I
que has d'arribar als Estats Units, imagina't, havies d'Estats
Units. Bueno, vaig primer parlar amb Barcelona, Zúric, Los Angeles i Hawaii. I me'n recorden el darrer, perquè hi havia hagut un vol de 10 hores, però després és que encara n'hi havia un de 5 hores entre Estats Units i Hawaii.
Sí,
i era com que estic fent aquí, que estic fent aquí... Tots els meus estalvis, un munt... O sigui, tot com era molt... I vas arribar allà i me vaig sentir com a casa, que això no m'havia passat mai enlloc.
Aquesta energia, no?, que te...
Sí, i va ser... Bé, va ser un viatge... Mira, ara, després de no sé quants anys, encara se me posa pell de gallina. Va ser un viatge, però jo, molt transformador i una meravella, evidentment.
I a més, me deies en el micròfon tancat, Joana, que de qualque manera aquí també vares decidir començar a escriure de bon de veres.
Sí, bé, jo és que de fet no m'havia plantejat mai. I arran d'anar a Hawaii, vàrem anar per Pasco. Uh-huh. I se me varen començar a moure una sèrie de... Després dels viatges se me varen començar a moure una sèrie de coses. I una de les coses personals que se me varen moure va ser que vaig començar a tenir ganes d'escriure. Jo mai havia escrit res més enllà de lo de l'escola o de l'universitat o això. No havia tingut mai la necessitat d'escriure ni les ganes. Llegir, sí, llegir, evidentment, moltíssim. I va ser com que vaig començar a tenir les ganes d'escriure. I vaig començar el novembre d'aquell mateix any. I llavors, esclar, jo és que és un dels viatges que... El viatge, no? Quan te diuen, has deixat... Els viatges, aquest.
I has tornat?
No, però tinc moltes ganes, m'encantaria.
Se t'ha notat la resposta.
M'encantaria. De fet, és que encara no havia aterrat i ja deia que ja volia tornar i tothom... De fet, va ser l'any que vaig fer 40 anys i me van, tothom me va fer com un... Me van regalar dos bes i una calceta, no sé què, per quan tornis a Hawaii i això. I no he tornat encara, però és vera que és una cosa que m'agradaria molt, molt fer.
Mm. Vareu centrar el viatge en l'illa de Maui, no?
Sí.
Què destacaries? Perquè, clar, tots sabem que paisatgísticament és un lloc que admet poques comparacions, és dels millors, dels més vells del planeta, segurament, però la gent, la gastronomia, l'energia aquesta que tu dius, la facilitat o no de moure't internament per l'illa...
Clar, jo és que l'energia... Mira, allà, aquí passen els guiris, sempre mos queixam moltes vegades i que si passen i no passen, no sé què, i allà tothom s'aturava i te deixaven passar amb un somriure, passava, tranquils, tenint tot el temps del món. I clar, era bastant... Clar, aquesta energia era molt, és molt diferent a la que a vegades no tenim, tenim aquí. I clar, és vera que nosaltres també anàvem amb una... amb una kumu, que se diu, amb una mestra d'allà, i clar, mos anava duent a santuaris o llocs així com a molt, molt especials. I en el fons, un dels temples, per exemple, que vàrem anar un dia, vos donem un temple, i era a la mà, ran de mà, en quatre pedres, podrien dir, no? Però clar, són llocs molt... molt especials. I, de fet, la platja, clar, són molt diferents també les platges i la mà. El primer dia ja un poc més vàrem ofegar i va ser...
Sí, no va de bromes, la mà
no,
a Hawaii.
No.
També és un paradís pel surfer, s'ha de dir.
Sí,
però...
I la veritat és que, no sé, molt... no te sabria destacar res. Per jo va ser... Una de les coses que sí que dic en desviatge és que per jo se va aturar el temps. I vàrem anar una setmana. Vàrem anar 7 dies, un dia per... O sigui, 9 dies, no? 7 dies estar allà, un dia per anar, 24 hores per anar, 24 hores per tornar. I tothom va dir, ostres, l'altra punta del món, són molt pocs dies, però jo vos promet que el temps s'ha d'aturar. És a dir...
No sabies en quin dia te trobaves.
No sabies ni quin dia eres, ni si havies de... No tenies aquesta sensació de fer ni res, sinó que te deixaves endur. I fins el dia abans, que sí que vaig dir, ostres, ja s'acaba això, però era com... etern, i va ser, això va ser una cosa que per jo me va... Jo que sempre estic en sa gent de mirant, no?, rellotge i tal, i allà va ser com que se va aturar, el temps se va aturar, i va ser molt, molt especial.
Però meditaves cada dia, per exemple?
No, jo el que sí que feia... Bé, allà, clar, van molt canviats amb el tema d'anar a l'hora que van a dormir i l'hora que s'aixequen. Nosaltres vàrem arribar... me pareix que era un 27 de març, que mos vàrem estar en el 27, vaig recordar com es dia la marmota, no?, que estàs en el mateix dia no sé quant, molt de temps, i vàrem arribar després, però molt tard, i ja no vàrem poder fer res. I jo tenia aquesta cosa d'ostres, jo vull veure, com que arribàvem aquí encara no he anat a la mà, no he vist res, no he vist cap cosa ni fet res. I me vaig aixecar de matí com a les 5 de matí molt prest i me'n vaig anar, i això ho vaig anar fent cada dia. Anava caminant per la platja. A l'hotel no hi havia ni portes, és a dir, de l'habitació de l'hotel sorties de fora i ja eres a la mà, i anaves caminant per la mà, i cada matí anava passejant per la mà, a banda de posar-nos en les activitats que fèiem, perquè clar, cada dia veníem amb un autobús, venien pràcticament cada dia, mos duien aquí o allà, i fèiem en ruta, i estàvem tot el dia en ruta i això, però sí, cada matí m'anava de la mà, i nosaltres que som, bueno, jo que som molt de la mà i això, però jo també va ser molt especial poder-te aixecar ja tot d'una serie, no?
Has viatjat més després de Hawaii?
Sí, un dels altres llocs que m'ho he anat, que avui també duc una bossa, és precisament és a Glastonbury, en el sud d'Anglaterra. I aquí he anat dues vegades. Jo vaig anar el 22 i vaig tornar el 24.
Un gran festival de música, també. Per
sí, sí, no he anat pel festival, però, però sí. I la primera vegada que hi vaig anar, vàrem anar dos mesos a Glastonbury, i la segona vegada vàrem fer també un viatge un poc més organitzat i vàrem fer un poc de ruta. I també és un lloc que també hi tornaria cada any. I vàrem anar a Glastonbury, a la segona vegada, per 1 de maig, fan una celebració que li diuen Beltane, i és com la celebració de la primavera que comença tot i això, i és un festival també molt guapo i molt recomanable, i va ser també és un dels llocs també que hi tornaria cada any.
Entrevistant Joana Maria Pastor, ella és l'autora del món màgic de Lot, i estem parlant d'ella, amb ella, sobre Hawaii, perquè va anar fa uns anys i hem recuperat aquesta secció de viatge. Com els prepares, els viatges? T'informes molt? Ja sabem el resultat, has duit aquí l'àlbum de fotos meravellós que vares fer a propòsit sí. d'aquest viatge, però com els prepares prèviament? Guies, blogs, informació, intentes trobar gent que hagi anat?
Mira, jo en general som de cercar i mirar i organitzar i tot això. El viatge de Hawaii vaig embollar molt. És a dir, era un viatge que era organitzat en certa mesura, vull dir que mos duien cap aquí, cap allà, i no havia de, per tant, jo de cercar res jo. I a la vegada no vaig voler cercar res. No sabia ni on anava, pràcticament. Jo sempre dic que el cap no sabia, és a dir, la ment no sabia on anava, però l'ànima sí. S'anima a que va voler anar allà, i contra tot pronòstic d'això de no ser una persona viatgera, de nova... Mm. No? Vaig anar allà perquè realment va ser un lloc, era un lloc que jo necessitava anar-hi. I llavors jo sí que en general som molt de preparar tot. Estic que m'agrada comprar les guies de viatge encara en paper, som molt, molt fan. I després sí que... clar, avui en dia és molt més fàcil cercar horaris a vegades, no?, de museus o de coses que vulguis anar a veure. El que passa és que trec que sempre has de deixar espai per lo que pugui sorgir.
Per la improvisació, clar que sí.
Sí, sí. I quan deixes espai, a més, és quan sorgeix la màgia, no? Perquè vas a llocs o coneixes gent que no hauries imaginat mai que coneguessis.
A qui recomanes Hawaii?
A tothom. A tothom.
Para todos los públicos. Com
sí, sí. Però sí. Man, Hawaii és un lloc que té molt de... Bé, evidentment, jo, clar, a més conec l'illa de Maui. Hi ha molts llocs amb molta més civilització, d'altres encara en manco i tot, que aquesta illa. El que passa és que jo crec que és un lloc on hi pots anar a molts nivells. Hi pots anar a nivell de natura, i pots anar a nivell... A qualsevol altre nivell. Fins i tot pots anar a viatges una mica... més materialistes, si vols, però és un lloc molt màgic, energèticament, jo recomano.
Espiritual.
Molt. Sí.
Pròxim viatge, això, no?
El pròxim viatge, no ho sé encara, no ho sé, però m'agradaria que fos enguany, té molta viatgera.
Clar. Sí, sí, sí. No tens allà com un catàleg d'opcions?
Sí, tenc com a viatgera, i això crec que és el més important, no? Tenir ganes de partir.
I de conèixer món.
Sí.
Genoa i Pastor, moltíssimes gràcies per dur-nos de viatge a un lloc tan, sí, tan maco, no?
Sí, sí, sí. I abans que xerrava de l'Atlàntida Film Fest, sí, que xerrava de pel·lícules, si no per anar a Hawaii, hi ha moltíssimes pel·lícules que surt...
moltíssimes, rodades allà.
Sí, i sempre està bé recuperar alguna.
Clar que sí. Genoa i Pastor, moltes gràcies.
Gràcies.
Vinga, fins aviat. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies. Nosaltres, de moment, ho deixem aquí. Torna l'aviador demà. A les 6, vagi bé.
Remou les tripes d'un cadàver hawaià. She play with all esquelets i focs follets. Aquest espectre del terror. Ella Aquila, Transilvània, girl. Tot el que toca és putrefacte i fa pudor. Si se t'acosta res, aviat una oració. És un dimoni, ai, quina por. Ella Aquila, Transilvània, girl. Resuscitant per mi de buim de la nuit. Travessa els murs, insulta els bons esperits. Escup la llet, es veu la sang. Desprèn un hàlit corrosiu i enverinat. Del més enllà, com un malson. Aquesta noia de Hawaii em roba el cor.
Espanya inicia la gran celebració del títol mundial a Madrid. Bon vespre. Són les 7.
IB3 Ràdio. Info